i benvinguts a un nou capítol del Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Tinc una incertesa, una revelació i una derrota per pensar per vosaltres. La incertesa és la que envolta Mapi León. Barça i jugadora no s'han assegut encara per veure què fan a partir del 30 de juny quan acaba contracte. En parlarem. La revelació té nom i cognom, Carla Julià. Vam parlar d'ella fa un mes i no para de confirmar les bones sensacions. Segon MVP en l'últim partit i el millor de tot no com a lateral esquerra, sinó fent-ho d'extrem. I la derrota és la de l'Espanyol a casa davant el Granada. Una derrota per pensar, perquè, tot i que encara tenen 10 punts per sobre del descens, el club blanquiblau, en un any en què el masculí mira cap a dalt, té l'oportunitat de començar a fer una aposta que no es limiti a mantenir-se a la categoria. Comencem!
Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
...2026 i ja tornem a ser aquí. Rut Vilà, com estàs?
Molt bé.
Amb carpetes de Mapi i una balla sota el braç.
Sí, renovacions i amb aquests dos noms doncs, subratllats a les carpetes.
Paula López, que fas cara d'haver guanyat aquest cap de setmana, com estàs?
Molt bé, avui el dilluns ha sigut menys dilluns.
Encara no sou líders, després en parlarem, però ara ho teniu molt bé, eh?
Sí, sí,
ara ho teniu molt
tot
bé.
De cara.
La Paula López, que ja sabeu que és la capitana del Cornellà, i a la meva esquerra l'Andrea Hors. Andrea, com estàs?
Què dieu, família, tot bé?
Tu fas cara de MVP Gaupset.
Home, avui en parlarem un altre cop d'ella.
Casualment, eh?
Casualment.
Pot ser que hi hagi algun podcast del 2025 on no haguem parlat de Gaupset, perquè el 2026 va camí de fer el mateix.
Exactament, farem exactament el mateix.
Perfecte, va, obrim joc i fem futbol. Un 2026 que per part del Barça ha de ser un any de renovacions claus. De seguida us actualitzem el cas d'aquestes dues dones que ara comentàvem amb la Ruth, dues defenses titulars. Però abans, un any que ha començat amb una golejada d'escàndol al Johan Cruyff, una golejada del Barça sobre el Madrid Club de Futbol, que recordeu, no és el Real Madrid, és l'altre, 12-1. Més enllà del resultat, volia parlar amb vosaltres de Carla Julià, perquè està sent, sens dubte, un dels noms de la temporada del Barça, no tant pels minuts, perquè encara no és una jugadora ni molt menys clau i no sabem si ho serà en el futur, però la vam destacar quan es va estrenar el primer equip com a lateral esquerra, però és que en aquest cap de setmana la vam veure d'extrem dret,
sí,
i un altre cop MVP.
Sí, un altre cop MVP, amb un golaç increïble, que segur que el triaran també entre els millors gols de la temporada, si no el millor, amb una assistència pel cop de cap de Payor en un dels quatre gols que va aconseguir la polonesa, i provocant un penal, jugant a cama canviada, en una posició en què no és la seva. És veritat que se li veien les certes mancances, perquè la dreta la té... L'assistència és amb la dreta, però la dreta la té per caminar i poca cosa més.
Exactament.
Però sorprenent l'explosió de Carla Julià, sobretot perquè és una jugadora que la van fitxar aquest estiu, que
sí, sí,
ve de gairebé no jugar amb el segon equip, amb el segon,
exacte,
equip del Badalona Women, i de passar per l'Adam, perquè no, l'Espanyol no, no la va renovar.
I què deuen pensar l'Espanyol, no? Que la van formar i ara estan veient com els hi aniria perfecte pel seu equip.
No, sí, sí, s'estiran dels cabells. Al final, el talent de les jugadores sí que és cert que quan són més petites costa de veure, costa de tenir, no, clara la seva idea, però està clar que ara mateix l'Espanyol deu estar que s'estira dels cabells.
S'ha de dir que el rendiment de Carla Julià ha sorprès fins i tot el Barça.
Sí, 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 perquè és una jugadora que fitxant pel bé i que la pugen al primer equip per les circumstàncies de la manca de jugadores última hora. Però si no fos així, la idea era que fos una jugadora pel filial.
De manera circumstancial la vam veure aquest cap de setmana d'extrem dret. Recordem que Graham es va tenir unes petites molèsties físiques i no va poder jugar, i que, òbviament, Vicky de tant en tant ha de descansar, i van, sí, considerar que tampoc era el partit perquè jugués Vicky.
Abans que res, ens podem penjar la medalleta?
Ah, sí,
o encara és molt aviat?
No,
què opineu?
En vam parlar fa un mes
menjar,
i cal dir que encara no havia estat clau en cap dels partits que havia jugat, que tot just l'havien vist uns minuts, però vosaltres ja la teníeu més vista del filial, i s'ha de dir que aquí em vau parlar molt bé fins al punt que algun oient va dir, tampoc us flipeu, ara...
Sí. Ara què?
És veritat, amb Carla Julià.
Teníem un comentari en aquest sentit, sí, sí, sí. Us esteu flipant. A veure, us he de dir...
Ens vam flipar i ens estem flipant amb Carla
ens
Julià.
Ens estem flipant una mica, però val. A mi el que m'ha sorprès és que estic veient la mateixa jugadora que vaig veure en el filial de Balossassuna. És a dir, la mateixa personalitat, la mateixa capacitat de fer driblings... és una jugadora amb molt bona mentalitat i té molt bon nivell. I o sigui, és la mateixa jugadora que vaig veure ara al primer equip.
Però és la mateixa jugadora que es veia potser fa un any o dos anys enrere amb el filial de l'Ona Badalona i quan jugava amb el juvenil de l'Ona. Vull dir, les seves condicions físiques i no és que hagin canviat molt, però les seves habilitats tècniques i la seva manera de jugar tan lleugerament és exactament la mateixa.
I també aquesta polivalència. Perquè serà una jugadora que la podràs utilitzar de lateral, d'extrema esquerra, potser per dins també et podràs jugar algun partit així de Lliga F. És veritat que defensivament encara és una jugadora que està com molt per fer, però aquests partits de Lliga jo crec que és una futbolista que et funciona molt a dalt.
Ho comentàvem avui amb la Ruth, que podria ser una peça similar a la que en el seu dia el Barça tenia amb Txernogorčević, que pot jugar a diverses posicions i de manera sorprenent lateral esquerra, extrem dret, extrem esquerra, que l'altre dia va acabar jugant per l'esquerra, és a dir, que pot acabar sent útil, probablement no per ser una peça clau a l'onze inicial, però sí per ajudar-te amb...
Sí, d'aquelles jugadores que els entrenadors estan encantadíssimes de tenir, perquè amb les baixes que normalment té el Barça, tenir una futbolista d'aquestes característiques...
Carla, Julià, que jo crec que ja la podem posar a l'esglau de Serra Jordi i Aixa Càmera com a jugadores que tindran força minuts durant la temporada, totes tres titulars dissabte, i ara per darrere, doncs dissabte, per exemple, ja vam veure minuts per Laia Martret i Ainhoa Gómez, que a més en el cas d'Ainhoa va marcar el seu primer gol amb el primer equip del Barça. Suposo que les teníeu més o menys vistes. Què en podem dir d'aquestes jugadores?
No, són dues jugadores que amb el bé tenen molta força i tenen molta presència. Són dues jugadores que a priori són peces importants per al filial del Barça, i tu quan les veus jugar ja veus que van un puntet per sobre, no? Potser de la resta o de les seves companyes. Laia Martret és un extrem molt potent que també et pot jugar en certs moments puntuals de davantera, però crec que la seva posició per excel·lència és l'extrem, i és un extrem que a simple vista no té el perfil, no? d'extrem fineta, amb les cames super, super llargues i que pugui veure's com una jugadora superhabilidosa, però és molt potent i crec que és un factor que la fa ella diferencial. I Ainhoa Gómez, al centre del camp, domina molt, mantén molt bé el joc, té molt bon peu, a vegades és ella la que organitza el joc del bé, i crec que és una peça que també ens pot rendir.
I que al final la Masia sempre és la resposta.
Sí.
Vull dir, si no tens calés per anar a buscar jugadores absolutament top, tu a la Masia tens jugadores desequilibrants i que et guanyen partits, de moment, de la Lliga F. Veurem quan hi hagin rivals amb molta més exigència, això ja és un altre context, però aquests partits també et fan perquè jugui Laia Martret i les jugadores top puguin descansar, per exemple.
La Laia Martret, que és d'aquelles fetes al club des dels 9 anys, sí, que és el club i ha anat escalant posicions, i l'Ainhoa Gómez, que la fitxen de l'Espanyol el 2002, i recordo, ara ja fa un temps, llegir un article de la Maria Tiques, que avui no la tenim aquí, però sempre la tenim present, vaja,
sí,
que explicava que dins del club algú la comparava algunes de les seves habilitats amb les habilitats de Mariona.
No,
per tant, una molt bona comparació.
Si és tres quarts de Mariona, sí, ja serà una gran jugadora.
Quin equipet, no? L'Espanyol, potser, amb Ainhoa i Carla Julià.
Sí, sí, sí.
Mira, no podem fer un minut de silenci perquè estem a la ràdio.
Després parlarem de l'Espanyol, que va perdre aquest cap de setmana, i sobre això que acabes de comentar jo tinc una reflexió a fer.
I per cert, Sònia, que després el filial va jugar l'endemà contra l'AEM, i Adriana, que estava convocada, va jugar, la Carla Julià no, però la Ainhoa, Fenger convocada, la Laia Martret, totes excepte la Carla Julià, van jugar també diumenge al partit del filial contra l'AEM, van empatar i van perdre el lideratge de la categoria.
Clar, el fet que el Barça estigui tirant tantes jugadores que a priori, a principi de temporada, anaven a ser jugadores importants al filial, sense anar més lluny, Serra Jordi i Aixa Càmera no les han tingut en tot l'any. Suposo que per aquí s'entén que el Barça diu, si haig de tirar de jugadores de la Masia en comptes de reforçar el primer equip, que és on estic utilitzant jugadores del planter, hauré de reforçar el planter, no?
Sí, sí, de fet, la sensació ara mateix pel que fa aquest mercat d'hivern és que si arriba alguna cosa, segurament serà alguna cosa pel bé. Uh-huh. Algun reforç pel bé per això, perquè clar, les deixes despullades al final si t'emportes tantes jugadores i necessites també tenir jugadores amb potencial. En principi, es farà poca cosa, això és el que ens diuen, es farà poca cosa aquest mercat d'hivern i si es fa alguna cosa no descartem que sigui algú pel bé. És veritat que es treballa la incorporació de joves promeses ja a nivell top i aquestes sí, amb un ull posat amb el primer equip, tot i que siguin jugadores molt joves, però amb algunes s'estava treballant per intentar incorporar-la ara i no. De moment s'ajorna aquesta incorporació de promeses top que poden tenir un peu a cada equip, el filial i el primer equip, per l'estiu, i sí que si arriba alguna cosa ara podria ser que no fos pel primer equip sinó pel B.
És que s'ha de filar prim realment per incorporar alguna peça que et pugui ser clau per al primer equip.
I millor que aquestes jugadores que tens al B, que més no s'han d'adaptar, que coneixen com funciona el sistema de joc Barça, que tenen la família, la majoria aquí, per tant que l'adaptació és molt més fàcil que si portes algú de fora pel primer equip.
I que aquesta política de fitxatges, a mi és que em sembla molt intel·ligent.
Sobretot si no tens diners, no?
Si no tens un duro, és a dir, jo també vull portar Clara Bull, la Tica està bé, però no hi ha calés. Llavors hem assignat la top sub-19, top sub-17, perquè en 2-3 anys demanaran 500.000 euros.
Sobretot perquè, a més, per aquells partits claus, que és quan necessitaràs un reforç de gran qualitat, és molt difícil que tu trobis al mercat algú que pugui ser del nivell d'Aitana, que és la jugadora que t'ha faltat en aquest tram de temporada. Per tant, dones opcions a les jugadores joves. Per cert, allò que s'havia parlat, Ruth, d'un possible retorn estil Dragoni, una jugadora que havia estat per aquí, de moment
sí,
res.
Sí, sonava, que potser el Barça recuperava algú. Dragoni, ens deien des de la Secretaria Tècnica que no pot ser perquè per contracte, en principi, no podria tornar ara, sinó que la sessió que tenen signada és fins a... ara al mercat d'hivern estem sentint jugadores que estan cedides i que
torna al
seu equip. En principi, amb el que es va pactar amb Dragoni i amb la Roma no és perquè torni ara al mercat d'hivern, sinó perquè passarà aviam a l'estiu. També ha sonat Txernogorchevich, sobretot a xarxes, no? Però Txernogorchevich ja veiem que ha firmat per l'Estrasburg, a part de que no era una opció pel Barça, però sí que, en aquest sentit, algun perfil mig-baix, ja ho diem, no? Una jugadora que pugui recuperar-se pel bé, doncs podria ser.
Bé, doncs ara sí, toca parlar d'aquestes renovacions que deia. Dues renovacions importants sobre la taula i potser les més complicades ara mateix. Parlem de dues jugadores titulars que acaben el 30 de juny. Hi ha diverses jugadores que acaben el 30 de juny. En l'últim episodi, per exemple, vam parlar de Graham perquè ella mateixa va dir que les converses estaven encaminades, que era optimista, que es volia quedar...
Que
i per tant,
possible, sí.
Ens va deixar tots bastant tranquils en el cas de la continuïtat de Graham, però hi ha dos noms força més difícils per motius diferents, que són els casos de Mapi León i Ona Batlle. Per on vols començar?
Mira,
si et dic quina de les dues és més fàcil, o quina de les dues creus que es farà? Cap de les dues,
Està cruda, la cosa.
Va, doncs...
Mira, començo per amb la que estan treballant, no?
Val, d'acord. Amb Ona ja estan treballant,
Amb Ona hi ha converses, però pinta que si hi ha renovació serà molt llarga, i que, a més, la negociació serà o està sent complicada, perquè, evidentment, on està un nivell altíssim, té moltes ofertes i les seves aspiracions al Barça ara mateix li costarien de complir. Estem en una situació, per exemple, el cas de Pina, que ha renovat, recordeu que dèiem, però per què s'allarga si des del setembre, no? Vam parlar amb Arbigues del setembre, ens va dir Cata i Pina ho tenim fet. Doncs s'ha allargat per un cas semblant al que va passar amb Lucía Corrales. Al Barça ara mateix li és difícil fer ofertes grans immediates, com si diguéssim. Per tant, en el tema de Lucía Corrales, per exemple, ens deien, tenim un acord del que és el global, però el que li van prometre el primer any no podrem complir i li estem dient que potser hauria d'anar al segon. Lucía Corrales no va acceptar perquè li canviaven les regles o el pacte amb què havien arribat i va marxar. En el cas de Pina, també. Pina tenia unes aspiracions, el Barça podia pagar el que podia pagar, arriben a un acord, però fins i tot per arribar a aquest acord mínim que Pina accepta, que també té moltes ofertes, el Barça ha de mirar de quina manera ho pot fer, perquè d'una manera regular d'oferir-li ja molts diners el primer any no ho pot fer. Al final arriben a aquest acord i es tanca la renovació. I amb Bona és que els hi passa igual. Les aspiracions que tingui Ona, el Barça d'immediat no les pot complir i han de buscar fórmules per intentar arribar al que la jugadora aspira i al que li ofereixen des de fora. I la cosa està complicada.
Ona és una jugadora que quan va acceptar l'oferta del Barça, de tornar del United al Barça, ja tenia ofertes més importants, sí. Però clar, en aquell moment li venia molt de gust tornar a casa i intentar guanyar la Champions amb el Barça. Això ja ho ha complert, ja ha estat uns anys a casa, sí, ja ha viscut l'experiència de jugar al Barça. Ens quedava, te'n recordes que ho comentàvem, li queda probablement l'experiència de jugar al Camp Nou i és probable que la compleixi aquesta temporada.
Sí, doncs sí.
I, clar, a més ella ja ha estat a Anglaterra, per dir-ho així, que segurament on té les ofertes més importants i sap el que és allò. I
que seguim en un... O sigui, el mercat de les competicions femenines està creixent i es mouen unes xifres considerables, però seguim amb unes xifres que aquestes jugadores, que ja són professionals des de petites, que no tenen una formació externa o que al cap no els hi entra que quan acabin de jugar a futbol s'hagin de dedicar, no sé, a l'ensenyament o a qualsevol altra professió, sinó que s'han dedicat molt al futbol, si poden optar a un contracte important,
clar,
és difícil
que diguin que
no, sí, una carrera curta
ho han de triar.
Sí, sí, i no tenen el futur assegurat amb el que hagin guanyat fins ara, per tant
és una jugadora molt desitjada al mercat, sí. I dèiem, pinta cru,
sí,
pinta magra,
complicat, no. Estan negociant, no veuen una solució curta a aquesta negociació i a més la veuen complicada.
I també és una mica el desig que ella tingui com a jugadora, sí. Ja no és tant del tipus de contracte, perquè tu, si et vols quedar realment al Barça un any més, pots renovar un any més i fas com una mica d'excepció, no? De dir, vale, doncs estic un any més, acabo de complir objectius amb el Barça i després doncs intento buscar una altra sortida, però si ella realment sent que el que li crida més l'atenció és el de fora pels motius que acabes de dir, Ruth, doncs, bueno, normal que pugui ser complicat.
És que a més té 26 anys, és probablement el millor moment de la seva carrera, vull dir, el contracte que faci ara probablement serà el més important que pugui fer.
I està en un moment de joc extraordinari,
és
que ara s'ha lesionat, però està molt bé.
I l'altre nom tampoc pinta gaire millor, però aquest per motius diferents. És el cas de Mapi León.
Sí, perquè la situació està molt semblant a la que hi havia al setembre. Tant de cosa que vivés parlàvem de Mapi, ja ho veurem. I la informació que nosaltres teníem és que el Barça no tenia clar si havia de renovar o no a Mapi i que volien esperar un temps, veure com anava la temporada, com estava Mapi per decidir-ho. Doncs la decisió encara no està presa. No vol dir que no la vulguin renovar, no vol dir que la vulguin renovar. El missatge és que està tot obert amb Mapi, però que no saben encara si li poden i si li volen presentar una oferta de renovació. Va. I jo crec que falta 6 mesos perquè acabi contracte una jugadora com Mapi que encara no tinguis clar això, per mi
és significatiu.
Sí, per mi també és un posicionament, no? Però el que ens diuen és que no tanca cap porta, que no vol dir que no vulguin la continuïtat de Mapi, sinó que encara ara no tenen clar si Mapi amb 31 anys, que feia els 300 partits just a aquesta jornada amb el Barça, doncs si el Barça li farà o no li farà una oferta de renovació.
Doncs que no s'hagin assegut, evidentment, com deies, és significatiu i no és bon senyal. També cal veure, una vegada s'asseguin, si és que s'asseuen, què vol Mapi.
Exacte.
I a més, Mapi deu tenir una de les fitxes més altes de la plantilla,
sí,
òbviament,
sí.
Al nivell del que ha donat fins ara. La qüestió és el que sempre s'ha de valorar, si aquest serà el nivell que et donarà els pròxims 4 anys i li pots continuar pagant el que li has pagat fins ara, i fins i tot et diria que amb l'evolució del mercat, fins i tot així pot ser que tingui alguna oferta més alta, Mapi León. I també ja ho hem parlat en el seu cas altres vegades, el que ella vulgui fer a nivell personal, perquè ella sempre ha estat molt entregada al Barça, però s'ha de dir que en les últimes respostes en referència al seu futur ella també va ser tèbia.
Sí, sí, sí. De fet, l'entrevistava la Maria, no? Quan estava a la selecció espanyola.
Exacte,
va
venir a dir el mateix al Barça. Ja ho veurem, no?
Sí,
que és,
sí, sí.
És cert que cap de les dues parts es tanca, diria, definitivament la situació, perquè potser els hi acaba venint de gust a tots dos continuar junts, però no...
Però sí que la seva última renovació es va fer amb molt de temps de marge. Recordem que es va anunciar que encara
que
estava
lesionada
del genoll i encara li quedava, crec que, uns partits de temporada i la temporada de la renovació. És a dir, que l'última sí que es va fer amb prou marge.
És cert que el Barça ja té l'Aia Alexandri, que de moment aquesta temporada pràcticament no l'hem vist de central perquè hi ha hagut necessitats al mig centre, però Clar, al mercat no hi ha gaire jugadores com Mapi León.
No n'hi ha. No.
Directament no n'hi ha cap.
Sí, centrals esquerranes, a mi només em surt la que va firmar el Chelsea, que és jove, neerlandesa, Wurman, que jo crec que és sub-20, et diria. Després, la central que va signar el Madrid, sueca, diria que és esquerrana, també. Però el mercat i de rendiment immediat...
Exacte. I que el Barça pugui fitxar...
I que el Barça pugui fitxar, diria, si no m'equivoco, que a mi no em surt cap nom.
I amb el canvi generacional també crec que estem acostumats a un perfil de jugadora com Mapi, Irene Paredes, que doncs, probablement ens costi de veure en el moment immediat.
Bé, sí que cal recordar que el Barça no és esquerrana, diria, però té Martina Fernández, que bé, és un altre central que pots afegir a la nòmina la pròxima temporada.
Sí. El Barça la té molt present.
I com a mínim ja en tindràs tres, que seria Alexandra Paredes i Martina, en funció del que acabis decidint sobre Mapi León i si pots reforçar-te o no al mercat. Per cert, setmana vinent Supercopa, sense Laia Alexandri, com a mínim a la semifinal, perquè es va lesionar aquest cap de setmana passat.
Sí, un tema muscular, ens van dir 10-12 dies, complicat que arribi per la semifinal, veurem si arriba per la final. La bona notícia és que Patri Guijarro comença a entrenar-se amb l'equip. Recordem que els càlculs eren que estigués a punt a mitjans de gener, finals de gener. Jo crec que aquest gener potser ja veiem Patri. Recordem que el seu tema és un tema, una fractura òssia, i per tant que és que l'os estigui soldat, no és així com una lesió muscular, no? Que estàs més pendent de si està recuperat o no, sinó que és una cosa que veus si aquell os està soldat o no, i per tant, si es recupera d'aquest trencament, doncs jo crec que la podríem veure fins i tot aquest mes de gener.
Clar, en aquest mes de gener el que passa que per la Supercopa, una hipotètica final contra el Madrid, a Patri li faltaria ritme, a Alexandri arriba justeta, i si has de sortir amb Serra Jordi titular, doncs la cosa genera respecte contra el Madrid, però... pot ser trobar-se aquesta situació per a Romeu i a veure què decideix. En tot cas, veurem d'aquí a les hores.
Carla Julià, no? De mig centre?
Carla Julià, no l'hem provat allà, potser també ens sorprèn. Ho hauríem de mirar. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene. El Salva Pou no és un perla, però no li ha agradat la teva tria perquè diu que està massa sentida ja.
Estic dolguda, Salva, però la propera l'escolliré bé, t'ho prometo, que t'agradi a tu.
A mi m'agrada, molt, a més.
A mi també.
A veure. Tienes el podio de la gran desilusión. Tu tens una desil·lusió de fa dies, que és que Gaubset va anar al Tottenham i n'hem de parlar, però va, aquesta secció d'aquesta setmana has decidit que ens faries d'alguna manera la tria dels moviments de mercat que més t'han creat l'atenció.
Però molt bon mercat, eh? Vull dir, carregadet, amb moviments molt interessants, és a dir, que potser aquests moviments interessants només m'interessen a mi, pot ser, però a mi m'agrada.
No, n'hi ha de molt interessants.
Home, jo he vist el grup de Fem Futbol, he vist que vibràveu aquest Nadal amb alguns moviments. Com, per exemple, el primer que ens parlaràs?
El primer és Mila Holmberg, lateral dretana de 19 anys. És una aposta claríssima de futur de l'Arsenal. Lateral dretana, molt jove, física, amb molt bona mentalitat. Arriba del futbol suec, del Hammarby, un dels nostres equips preferits, ja no només com a promesa, sinó que és una jugadora ja contrastada, que està jugant ja amb la selecció absoluta sueca, jo crec que és un perfil que encaixa molt bé a la Lliga Anglesa, i és una llàstima, no?, potser cap als, per tema calés, no hagi vingut aquí a Barcelona.
Doncs Holmberg, una jugadora que se'n va a l'Arsenal, la veurem allà. No sé si dic que això és bon senyal perquè és un equip menys per on avalla, però com que els equips anglesos tenen tants diners...
I fitxen a tantes jugadores.
Poden fitxar les dues, és a dir, que tampoc la descartaria.
I ja que parlem de l'Arsenal, comentar la renovació de la seva entrenadora, René Slagers, fins al 2029.
Ah, sí, que aquesta és la vas destacar molt abans de la prèvia de la Champions. Mira,
no
després.
Vull recordar aquella final, Sònia, no, perquè ja saps que em fa mal.
Ni tu ni nosaltres. Va, segon nom.
Gaubset, una de les jugadores del podcast, després de dues temporades, jugant a molt bon nivell a Noruega, tant a Lliga, sobretot a la Champions, fa el salt a la Lliga Anglesa. És cert que a mi l'equip no m'acaba de convèncer, però perquè té poc de carisma, no, el Tottenham. Jo m'esperava un Liverpool, però és veritat que el Tottenham...
Home, el Liverpool tal com va aquest
any... Bueno, però perquè a mi m'agrada el Liverpool. No, però us he de dir que el Tottenham és un equip que s'està reforçant molt, que està posant molts calés... Llavors, en principi, és, una, o sigui, és un equip que té un projecte potent al darrere. I, a més, Gapset allà serà la líder.
Exacte.
Que potser, si hagués anat a un equip com molt top, hagués sigut una més. I aquí va de líder del projecte del Tottenham.
No, i el Tottenham també està veient que el seu entorn s'està reforçant bé, que estan fent bons projectes, i crec que és un dels clubs que tampoc es vol quedar cap enrere.
La inversió crida la inversió. No,
no,
quan veus que els veïns van apostant, dius, calla, que potser això funciona.
Sí, sí. Sí.
Ahir, Gapset va debutar en el Leicester i va ser escollida
MVP.
La millor jugadora del partit. Medalleta per totes, eh?
MVP, va d'MVPs el dia d'avui, de Carles Julià, a Gapset. I tercer nom?
I l'últim nom, i la mala notícia, és el traspàs, jo crec que de Gavi, de l'Atlètic de Madrid, a l'Amèrica.
Sí.
El que ha passat és el següent. L'Amèrica tenia una molt bona migcampista i la va signar l'equip de Dome. Al Boston. Per tant, es van quedar a coixos i van anar a buscar Gavi. I és una llàstima perquè a mi em sembla una migcampista de nivell. I la Lliga F doncs,
ha perdut una altra
peça clau, diguéssim.
Molt bé, doncs aquests serien els tres noms que vols destacar.
I tinc un triple.
El triple de l'Orts.
Samantha Coffey. O sigui, a falta de confirmació oficial, en els propers dies serà jugadora al Manchester City. Té 27 anys, és pivot, per tant, no estem parlant de cap jove promesa, però per mi és una de les millors jugadores de la Lliga Nord-Americana, té molta experiència i és un habitual a la selecció absoluta. Per mi, amb diners, hauria sigut potser una opció per signar i que descansés Patri. Però com no tenim un duro, doncs no ha vingut aquí, se'n va al City. I no estem parlant gaire del City, perquè com no està jugant Champions, el tenim una mica com desaparegut, però està fent una molt bona temporada, està al Leaders, crec que estan 6 punts per sobre l'Arsenal, no, del Chelsea, 10 de l'Arsenal, i tenen un molt bon equip.
És a dir, que el City, si no s'equivoca gaire de què fer l'altra temporada, es pot endur la Lliga anglesa.
Absolutament.
I més perquè no estaran destorbades per la Champions en el seu cas, perquè, com deies, aquest any no hi són.
Doncs, i ara parlàveu de la Lliga Nord-Americana, que n'hem d'estar pendent, perquè recordeu que ja es comencen ara temporada i, per tant, estan en moments de fitxatge. Fitxatge d'última hora, el de Lindsay Hibbs, la capitana dels Estats Units, que torna als Estats Units a Denver, la jugadora de l'Olímpic de Lió.
Ah, val. Ara, és que ara no la tenia ubicada.
Sí,
estava al Lió.
De Lió, sí, sí. I Cinta Blava.
Torna a Santa... Sí.
Veig... Cinta Blava.
Rosa Cinta Blava.
I torna, dius, als Estats Units?
A Denver, sí, sí.
Ja hem parlat de la victòria del Barça a la Lliga F, contundent, respecte sobre el Madrid femenino, 12-1, i ens quedava fer el repàs dels altres dos equips catalans de Lliga F. No els hi ha anat tan bé.
No, així és. L'Espanyol va perdre a casa 0-2 contra el Granada. Sí que és cert que vaig veure un Espanyol una mica apàtic, amb poca xitxa, no? com així dir-ho, abans parlant sobre les jugadores, no? que ha pogut deixar escapar l'Espanyol. Crec que aquesta segona volta hauran de remar. Hauran de remar de valent, se'ls ha lesionat Laura Martínez just abans del peron de Nadal, i l'altre dia se'ls va lesionar Júlia Guerra. Van perdent jugadores, no sabem Júlia Guerra fins quan, però bueno, crec que l'Espanyol aquesta segona volta patirà una mica.
Se'ls farà llarg, sí.
Una mica.
La reflexió que volia fer en referència a l'Espanyol és... Arran d'aquesta derrota, potser patiran, de moment tenen 10 punts, crec que és,
sí,
sobre el descens.
10 punts d'avantatge, que és un marge gran.
És un coixí molt important. Però el que volia dir és que l'Espanyol es podria permetre, i més ara que ha arribat un propietari nou, apostar realment pel seu femení. Perquè estan desaprofitant una oportunitat. Sí. Tinc la sensació que...
Sí, sí. És el que parlàvem abans, just abans de pujar amb l'Andrea. Crec que l'estructura de l'Espanyol i la irregularitat entre cometes, no? Tant econòmica com a nivell de resultats del primer equip femení, fa que tot lo de baix a vegades perdi una mica no de credibilitat, però sí una mica de manteniment, en el sentit de totes les jugadores que té l'Espanyol de base, i arriba un moment que se'ls hi fa un tope. Sí que és cert que des de fa 2 anys l'Espanyol va incorporar un equip C, com el Barça, que té el B i el C, sí. Doncs va incorporar un equip C, i moltes d'aquestes jugadores amb talent, juvenils, doncs les poden tenir allà perquè realment donen resultats. Què passa? Que bueno, tot això és un procés i com hem dit abans, també s'ha de tenir paciència amb això. Esperem que amb l'entrada del nou inversor doncs puguin anar guanyant punts en aquest sentit, i que al final el primer equip de l'Espanyol, que ha de ser l'equip referent del femení de l'Espanyol, doncs tingui els seus fruits que es puguin anar cuinant a la base.
Jo proposo vendre a Calero i amb aquells diners impulsar el futbol femení.
Però aquest any la massa social de l'Espanyol està molt il·lusionada, i ho entenc, amb el primer equip masculí, perquè sí, té la possibilitat d'anar a Europa, però si tu et planteges amb quin equip tens més opcions d'arribar a Europa i de consolidar-te fins i tot, és molt més fàcil fer-ho amb el femení. Que no dic ara que l'aposta hagi de ser, del club hagi de ser, apostem pel femení i ens oblidem del masculí, òbviament no, i ja sé que seria una bogeria probablement per moltíssims socis de l'Espanyol. Però, aprofitant que tens aquesta nova mirada d'un nou propietari, fa la sensació que aquest equip femení l'havien deixat morir durant anys, que fins i tot van patir descensos, i que ara estan allà i sembla que l'única ambició de cada temporada sigui mantenir-se quan haurien de fer ja un pas més, no?
I que en el futbol femení, fent 2-3 coses bé,
clar,
ja per això, que les posicions, pots competir a Europa...
És que la Real Societat ha arribat a la Champions Europa amb el femení fent... no gaire més inversió segurament de la que fa l'Espanyol, sinó fent les coses bé.
I jo confio també en el canvi generacional, vull dir, la Reial Societat, l'Atlètic Club de Bilbao estan treballant molt i molt, molt bé la base. Per tant, quan la base és de qualitat, quan la base és bona, després a tu et pot permetre, doncs, no sé, vendre una jugadora que estigui al filial. Doncs ja són uns diners que el club pot invertir després en el primer equip, per exemple. O sigui, crec que el fet de que s'estigui treballant bé la base en clubs no referents com la Reial Societat o l'Atlètic Club de Bilbao, doncs permet que després els primers equips tinguin un punt de qualitat que sigui diferent, no, a la resta.
I més amb una propietat, a parlar dels Estats Units, amb una propietat que coneix bé l'esport dels Estats Units, on les competicions femenines doncs són importantíssimes, i jo crec que aquesta mentalitat pot ajudar també a que faci aquesta empenta final al femení.
Exacte. Doncs veurem què passa. De moment, 10 punts de coixí per salvar la categoria. Tocarà patir pel que dius en aquesta segona volta.
Sí, aquest cap de setmana van al camp de l'Atlètic de Madrid, que bé, també es troben en un bon moment, però bueno, crec que l'Espanyol els hi podrà competir i aviam si rasquen alguna cosa. Després, per altra banda, l'Ona Badalona, empat a 0 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que és cert que va ser un partit de bastant tu a tu, on les porteres van tenir el gran protagonisme, sobretot Maria Valenzuela, que va fer una aturada de molt nivell en un xut frontal de la jugadora de l'Atlètic Club de Bilbao.
Doncs sí, el Badalona es manté en aquell nivell habitual de la temporada, jo crec que no patirà. I a primera ref tenim derrota a casa de l'Europa, i es complica força la cosa.
Sí, comencen l'any d'una manera, bueno, continuant una mica la dinàmica que portaven a l'any 2025. Sí que és cert que era un rival complicat, però jugaven a casa, i no va ser fins al final del partit que el València va tenir un penal. A ulls d'alguns dubtors, a ulls d'altres no, però bueno, va ser un penal que el València va marcar i va permetre al club de la comunitat endur-se la victòria amb 1-2.
Cau a l'última posició a l'Europa, però encara relativament a prop de la salvació, és a dir, que no s'han de posar nerviosos.
Nani, confia en tu.
Confiem. Nani Aces, per cert, l'Europa que ha arribat a un acord amb el Badalona perquè li cedeixin Sara Extremera fins a final de temporada, imagino que les podrà ajudar.
Sí, perquè també se'ls hi ha anat una davantera, Ari Sánchez, una davantera que venia de l'Osasuna, jugadora, bueno, en la posició davantera molt, molt important, amb molt de recorregut, molt de gol, que bueno, no estava tenint els minuts que ella desitjava, i ha marxat a la tercera ref a gaudir del futbol.
I en aquesta primera ref també empat de l'EM amb el Barça B.
Empat de l'EM amb el Barça B,
abans, la Ruth,
i el Barça B amb aquest empat perd el liderat, però bé, lo important és que l'EM ha aconseguit sumar un punt contra el que era el primer classificat, una altra vegada Requesens. Crec que la màgia de Requesens permetrà a l'EM aquesta segona volta sumar més d'un punt.
A segona ref, com van els filials?
Bé, l'Ona Sant Adrià es troba en tercera posició i l'Espanyol amb la derrota d'aquest cap de setmana sí que baixa dues posicions, però bé, està en cinquena posició, els dos equips estan firmant una molt bona actuació a segona ref, sent recent ascendits, i la M també va quatre posicions per sobre del descens, vull dir que es troben en una situació còmoda i res, que no haguem de patir per als nostres equips catalans.
I el grup cinquè de la tercera ref, la notícia del cap de setmana de manera indubtable, la victòria del Cornellà davant el Fontsanta Fatjó.
Felicitat. Era el derbi. 1-0, victòria, sí que és cert que tenim un... Bueno, amb el Cornellà tenim un partit menys, actualment estem terceres a la classificació, a dos punts del líder, que és la Fontsanta, i res, a l'espera.
Que ens disculpin les jugadores de la Fontsanta, han d'entendre sí. Que som una mica del Cornellà.
Faltaria més.
Tanquem aquí aquest vuitè capítol de la segona temporada, el primer del 2026. Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies per la vostra fidelitat. Recordeu que volem saber de vosaltres. Podeu escriure'ns a través del Twitter de la TDG-oficial, i aquí ho recollirem. Gràcies a la Rúbila, a la Paula López i l'Andrea Horts. Gràcies també al Salva Pou, encarregat del muntatge sonor. Tornem abans que acabi aquest mes de gener. Fins aviat!
Fem Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Sònia Gelmà.